Servicio de Estudios del BBVA.
Bruselas veta la fusión de dos gigantes del mercado europeo de infraestructuras ferroviarias, Alstom y Siemens, al entender que encarecería el mercado de trenes de alta velocidad y los sistemas de señalización.
Justicia pide a más de 650 ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas que todavía ocupan lugares públicos y cambien el nombre de más de un millar de calles y plazas dedicadas a personajes relacionados con la dictadura.
2 y 5.
Al Joan, al Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Aquest és un missatge per a tots aquells que ara, tot just ara, diuen que amb Línia Directa tenen una gran assegurança amb un gran preu.
Arribes tard.
Arribes tard.
Arribes tard. Arribes molt tard.
Doncs això, tots ho saben. Línia Directa, sempre les millors cobertures, sempre el millor preu, garantit. 902-123-468. Consulta condicions a liniadirecta.com. Una companyia Bank Inter.
Dedicat a les tardes de manta i sofals, aquesta pel·li ja l'hem vista als bojos del zàping, a les versions originals, a les basades en fets reals. Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de family.
Ara i fins al 3 de març, amb Family Nòmines, descobreix com pots aconseguir un televisor Samsung. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank.
Hora 14, Catalunya.
Què tal? Bona tarda. L'independentisme avisa que la proposta de relator és insuficient per tramitar els pressupostos de Pedro Sánchez. Els partits independentistes demanen més concreció i adverteixen que no n'hi ha prou en posar una figura independent per desencallar la tramitació dels comptes que es farà la setmana vinent al Congrés. Ho ha dit el vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, avui a la Quico Unida, Ser Catalunya.
Crec que encara estem lluny i, per tant, com que intento ser responsable i crec que l'objectiu és arribar a obrir aquest espai de negociació que trobi una sortida política, doncs m'abstindré de dir res que pogués espatllar abans d'hora la possibilitat d'un acord.
PP i Ciutadans han sortit amb contundència a carregar contra la figura del relator en les negociacions dels pressupostos, parlen d'alta traïció, d'infàmia i anuncien fins i tot manifestacions. La pressió ha obligat el govern espanyol a sortir d'urgència, a treure ferro a aquesta figura, a la del relator, i a emmarcar-lo exclusivament a la taula de partits polítics catalans. La vicepresidenta Carmen Calvo, avui a l'Hoy por Hoy.
Una persona, un hombre, una mujer en Cataluña, que haga el trabajo de convocar, poner un poco orden en el debate.
Calvo parlarà aquesta tarda amb la portaveu del govern català, amb la consellera Elsa Artadi. Posicions allunyades, pressió que puja i rellotge que avança. Els pressupostos comencen a debatre's dimarts vinent al Congrés. Repassem altres informacions d'aquest dimecres 6 de febrer. Plega el rector d'Arbeca per un presumpte cas d'abusos de menors, Oriol Aymí.
És el segon que renuncia en menys de 24 hores després del de Constantí, el tarragonès. En tots dos casos, després de fer-se públic que el Vaticà els va investigar per pederàstia i pornografia infantil. Cap d'ells ha demanat perdó. L'arquebisbat sí que ho ha fet.
Els jutges diuen que és un atac greu que el fiscal de l'Audiència qüestioni la imparcialitat dels tribunals catalans, Albert Prat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera una irresponsabilitat gravíssima que un fiscal hagi posat en dubte la seva imparcialitat. A través d'un comunicat molt dur, la sala de govern qualifica les declaracions de Pedro Rovira d'un atac contra el poder judicial i el sistema constitucional. En la mateixa línia ha reaccionat a Ser Catalunya l'associació Jutges per la Democràcia.
I alerta amb l'exposició continuada a substàncies químiques. Susana Ruiz.
Pot afavorir una disminució de la funció respiratòria dels nens, segons un estudi de l'IS Global. Estem parlant de químics presents en totes les cases, en productes de neteja, cosmètics, estris plastificats o aigua potable. Estar-hi exposat afavoreix l'aparició de malalties respiratòries en el futur.
I què diu la previsió del temps, Jordi Carbó?
La inversió tèrmica torna a dominar la situació meteorològica i també les seves derivades, com és la reaparició de bancs de boira o que les temperatures siguin més baixes, sobretot durant la nit, al fons de les valls, cap punts de mitja i alta muntanya, amb una excepció. Als Pirineus, amb molta neu, la temperatura de la nit pot baixar, tot i la inversió tèrmica, i això fa que les estacions d'esquí es mantingui la qualitat de la neu, ja que s'està la major part d'hores per sota dels 0 graus. I durant la tarda acabaran de marxar les boires que hem tingut al llarg del matí, acabarà fent sol arreu de Catalunya, on triguin més a marxar les boires, les màximes en profe passaran dels 10 graus, a la resta màximes al voltant dels 15, a la costa i per litoral, properes als 18, i la propera nit de nou s'extendran les boires i la temperatura baixarà ràpidament.
A la producció, Susana Ruiz, a la tècnica, Guillem Arnal, i us parla Raül Flores. Vinga, comencem. Dues i deu minuts. No n'hi ha prou amb un relator a les negociacions per aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez. Aquest és el missatge que ha volgut llançar avui l'independentisme al govern espanyol a menys d'una setmana per votar els comptes. Pablo Tallón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Raül.
Els independentistes demanen més concrecions.
Sí, en declaracions a la Quiconi de Ser Catalunya, el vicepresident Pere Aragonès reclama que s'obri una autèntica negociació política on es pugui parlar d'autodeterminació i no una negociació, diu ell, de cartó pedra. I a més, i a diferència de Junts per Catalunya, també exigeix que l'Estat posi punt i final el que ell defineix com a repressió abans de dimecres vinent, que és quan es produirà la primera votació dels pressupostos. No obstant, l'actual home fort dels republicans evita crítiques directes cap al govern central perquè encara manté un fil d'esperança.
Crec que encara estem lluny, i per tant, com que intento ser responsable i crec que l'objectiu és arribar a obrir aquest espai de negociació que trobi una sortida política, doncs m'abstindré de dir res que pogués espatllar abans d'hora la possibilitat d'un acord.
També la portaveu del govern, el Sertadi, de Junts per Catalunya, admet que els dos governs són lluny d'un acord, assegura que encara que fracassin els pressupostos, els independentistes voldrà seguir negociant amb Sánchez, però retreu a la vicepresidenta Calvo que pretengui que el mediador barra observador barra relator s'encarregui de la taula de partits catalans i no d'una d'àmbit estatal, que és el que reclamen els independentistes i el que Moncloa es resisteix a posar en marxa.
No és que ens sorprengui, és que ens sembla totalment fora de lloc lligar la figura d'un mediador amb una taula que ja existeix, una taula que és el mandat del Parlament de Catalunya i que això hagi de decidir o hagi d'opinar inclús com es fa des del govern de Madrid.
Sigui com sigui, Artadi Calvo per veure'n parlar aquesta tarda per telèfon per intentar avançar la creació d'una taula de partits on també hi segui Podemos i a més també hem de definir aquesta mena de notari del qual portem parlant durant les últimes hores.
Doncs sí, Pablo, gràcies. Des del Parlament estarem pendents d'aquesta conversa que tindran la vicepresidenta Calvo i la consellera Artadi aquesta tarda. La vicepresidenta justament del govern espanyol, Carmen Calvo, ha sortit avui d'urgència per rebaixar la figura del relator després de la pressió que ha rebut des de dins mateix del seu partit, des del PSOE. Calvo ho limita, una persona independent, catalana, i que hauria d'organitzar les converses entre els diferents partits catalans. Què més ha dit Carmen Calvo? Madrid, Núria Pujadas, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, bàsicament, Calvo, el que ha volgut fer en aquesta compareixença no prevista és rebaixar el to davant dels atacs de les pròpies files socialistes que ho consideren una cessió a l'independentisme, com el president de l'Aragó o el de Castella-La Manxa. Aquest últim, García Page, ha demanat ja que reuneixi el Consell Territorial del PSOE. Carmen Calvo ha atribuït aquestes reaccions a la desinformació i precisament per aquest enrenou ha volgut rebaixar importància a treure ferro a la figura d'aquest relator. Diu que ha de ser una persona que ajudi els partits a convocar reunions i avançar en el contingut i això sí, que conegui bé la realitat de Catalunya. Avui a la SER la vicepresidenta negava ja que es tracti de cap sessió de la mediació que reclamam a l'independentisme.
Esa figura con el nombre de relator o algo así es una persona para facilitar el trabajo en un plano de partidos políticos que se mueven todo en plano evidentemente de igualdad.
Calvo ha insistit que aquesta figura l'hauran d'escollir els propis partits i que aquí el govern espanyol ni entra ni surt, que el seu marc de diàleg es restringeix a la comissió bilateral. Però veuen bé qualsevol aportació que avanci en solucions per a una situació, admès, molt difícil.
Gràcies, Núria. A tot això, el PP i Ciutadans han carregat contra la figura del relator i ho veuen com una sessió inacceptable. Pablo Casado ha arribat a parlar d'alta traïció i demanen al govern de Sánchez que doni explicacions al Congrés. Ampliem-ho amb la Soledad Domínguez.
Ciutadans i Partit Popular coincideixen a parlar d'humiliació a l'Estat i als catalans no independentistes pel fet que el govern de Sánchez accepti la figura d'un relator per coordinar el diàleg entre els partits. El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha amenaçat també en presentar una moció de censura. En declaracions a la SER, el seu número 2, Teodoro García Egea, parlava de rendició de Sánchez.
Pedro Sánchez le debe todo a los independentistas, a los que se van a sentar en un banquillo de los acusados por haber intentado dar un golpe al Estado.
Des de Ciutadans, Albert Rivera ja ha tancat la porta a aquesta possible moció de censura. Els taronges demanen la compareixença urgent del president espanyol al Congrés i insten els ciutadans a manifestar-se diumenge a la plaça Colón de Madrid per parar els peus a Sánchez.
És un deber cívico mobilizarse en defensa en este momento de nuestra Constitución. Y le pedimos a todos los ciudadanos españoles que se sumen. Creo que es un momento importante que hay que frenarle los pies a Sánchez.
Minuts després d'aquest anunci, el líder del PP confirmava que ells també han demanat permís urgent a la delegació del govern per fer una concentració aquest diumenge al centre de la capital.
Per cert, que en els últims minuts hem conegut que el PP vol impulsar una manifestació unitària del constitucionalisme a Barcelona. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ho ha anunciat a Twitter, diu que ho proposarà a la resta de partits i entitats després del que qualifica de traïció de Pedro Sánchez. I l'atenció pel relator també ha arribat avui aquest matí al Parlament. Hi ha hagut picabaralla entre del president Torra i la cap de l'oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que assegura que la figura del relator és una humiliació.
No me extraña que ustedes hayan ocultado hasta ayer este documento porque es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza para usted y también, por supuesto, para el señor Sánchez.
Mire, no, el que és vergonyós i el que és indignant és que vostè, que és la líder de l'oposició...
Silenci!
No faci de líder de l'oposició.
Silenci!
Això és el que és vergonyós. Exerceixi de líder de l'oposició i deixi de fer espectacle. Faci política.
En punt, un quart de tres.
Hora 14, Catalunya.
L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, treu ferro als tres casos d'abusos a menors a l'arcabisbat que hem conegut en les últimes hores. Pujol ho atribueix a un mal moment a la vida.
Si és una persona realment que està obsessionada per el sexe i va buscant això, pues això és una cosa, però jo sincerament penso que hi ha persones que és un moment, tenen aquest mal moment a la vida i que els porta pues, a fer una cosa que després potser s'han de dividir en tota la vida, no?
Avui hem conegut un altre cas de presumptes abusos a menors a l'arcabisbat de Tarragona, el del rector d'Arbeca, que avui ha deixat el càrrec. És el segon rector de l'arcabisbat que plega en qüestió d'hores després que hi ho fes el de Constantí. És una crònica d'Oriol Aymí.
Es tracta de mossèn Font, rector fins aquest matí de mitja dotzena de petites parròquies a la frontera entre Lleida i Tarragona. Com el seu col·lega de Constantí, va ser investigat pel Vaticà per pederàstia i la Congregació per la Doctrina de la Fe va considerar provats els abusos. A tots dos els van apartar de l'exercici un parell d'anys, però l'arcabisbat de Tarragona els va reubicar després. Diu Jaume Pujol, l'arquebisbe de Tarragona, que ho va fer amb plena consciència. Cap dels dos mossens ha demanat perdó a les víctimes. Sí que ho ha fet l'arquebisbat de Tarragona, que s'ha enfrontat a la primera crisi de pederàstia que té registrada, com a mínim, en públic. Pujol, a punt de complir els 75 anys i de jubilar-se, ha demanat també una reflexió més àmplia. Diu que l'Església està aplicant la política de tolerància zero que predica el papa Francesc, però ha dit explícitament que s'hauria de posar el focus també sobre l'escola, els esplais i també en l'àmbit familiar.
Josep Maria Font era rector a una desena de parròquies de l'Urgell i de les Garrigues, com la d'Arbeca o la de Belianes. Com s'ha rebut en aquests pobles la notícia dels abusos comesos presumptament pel mossèn Mercè Marc?
Amb sorpresa i molt rebombori. I els alcaldes exigeixen explicacions a l'arquebisbat de per què el van traslladar a aquestes parròquies ara fa un parell d'anys. Josep Ramon Morera és l'alcalde de Belianes.
Si aquí va haver una investigació, entenc que s'havia d'haver tancat aquesta investigació per a Déu per mal, i decidir una altra cosa que no fos tornar a exercir. Jo entenc que si hi ha un responsable en tot això és l'Església Catòlica o el Bisbat de Tarragona en aquest cas.
No ha tingut mai cap queixa de cap ciutadà respecte al mossèn. Tampoc ningú tenia coneixement dels antecedents del capellà que aquest matí ha oficiat la última missa a la parròquia de Belianes i després ha anunciat que marxava.
Jutges per la Democràcia qualifica de greus i d'atac les paraules del fiscal de l'Audiència Nacional que hi qüestionava la imparcialitat i la serenitat dels tribunals catalans per jutjar l'1 d'octubre. Són paraules de la portaveu de l'associació, Montserrat Comas, avui a l'equip uní de Ser Catalunya, en la línia del comunicat del Tribunal Superior de Justícia que ahir la nit va emetre en què els magistrats també qualificaven d'atac greu i injustificat. Albert Prat.
Sí, en declaracions a Ser Catalunya, Montserrat Comas assegura que es va quedar molt perplexa després d'escoltar el fiscal Pedro Rovira durant la vista prèvia del judici contra l'excúpula dels Mossos.
Em vaig sentir indignada i molt perplexa perquè és la primera vegada que un jutge a Espanya amb una vista pública i qüestiona la funció de tots els jutges i magistrats a Catalunya i comparteixo plenament les reflexions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Reacció, com sentíem, compartida de l'Associació Jutges per la Democràcia amb la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta nit el TSJ ha sortit a defensar-se amb un comunicat molt contundent. Qualifica les declaracions d'atac molt greu sense cap justificació contra el poder judicial i el sistema constitucional. Creu que qüestionar la imparcialitat dels jutges catalans és una irresponsabilitat gravíssima per part d'algú, diu l'escrit, que té el deure de protegir la independència de la justícia.
Doncs sobre els judicis de l'1 d'octubre, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha anunciat avui al Parlament una gira internacional per denunciar el que qualifica de judici polític als líders independentistes. Bosch serà la setmana vinent a París i preveu visitar 7 capitals europees en 7 setmanes.
Evidentment que estem davant d'un judici polític i nosaltres expliquem la veritat amb tota serenor, amb tota fermesa i com que expliquem la veritat no hem d'inventar campanyes de màrqueting. No hem d'anar explicant quina és l'Espanya real insistint que hi ha democràcia, que hi ha independència judicial. Si ho expliquen és per alguna cosa, perquè se senten insegurs davant de l'opinió internacional.
També sobre el judici, que recordem començarà dimarts vinent, els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen que els líders independentistes puguin assistir en llibertat perquè, segons ells, la presó preventiva no està justificada. En un comunicat conjunt, els dos sindicats asseguren que les acusacions de la Fiscalia s'associen a un ús de la violència que no s'ha pogut acreditar i reclamen que les deliberacions del tribunal es basin únicament en fets provats. També afegeixen que, per avançar en la resolució del conflicte, cal retornar en el terreny de la política. Són les 2:20.
Hora 14, Catalunya. Ràdio Barcelona, Cadena SER. 35.597 és la xifra de persones refugiades que han mort mentre arribaven a Europa. El periòdico reflexiona sobre la crisi i publica un suplement amb el llistat, origen i causes de la seva mort. Aquest diumenge amb El Periòdico. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Una de cada cinc dones hem patit assetjament al transport públic. Volem viatjar tranquil·les.
A TMB no hi ha lloc pel masclisme. Viatge amb Carme.
En la rehabilitación de edificios, ¿tú por quién apuestas? Mont Vertical, un equipo con una plantilla de 114 especialistas. 23 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Para la rehabilitación de tu edificio, no te la juegues. MontVertical.com. En Barcelona, Mont Vertical. Ahora que puedes elegir, ¿quién quieres que sea tu equipo?
35.597 es la cifra de personas refugiadas que han mort mientras arribaban a Europa. El periódico reflexiona sobre la crisi i publica un suplement amb el llistat, origen i causes de la seva mort. Aquest diumenge amb El Periòdico. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Hora 14, Catalunya.
El menor de 17 anys detingut per violar presumptament a 3 dones al barri d'Horta de Barcelona també podria ser l'autor de 3 violacions més al Poble Sec. Aquesta és la conclusió a què han arribat els Mossos d'Esquadra. Segons han explicat avui, el jove era un mena, un menor no acompanyat, Aitor Álvarez.
Els investigadors han pogut acreditar a partir de les seves proves d'ADN la vinculació amb els 6 atacs al Poble Sec i a Horta. El jove és un menor no acompanyat, segons ha explicat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona dels Mossos, Pere Pau Guillén.
Quan se'l deté, la sorpresa que tenim és que era un menor del qual no es tenia cap historial delictiu, no se l'havia detingut cap altra vegada per cap delicte, o sigui, no era una persona coneguda per la policia, i tampoc se sabia que tingués una relació amb coses delictives vinculades amb delictes sexuals.
Les agressions s'haurien produït al carrer de dia o de nit. Les dones agredides són d'edat mitjana i avançada, i el jove va passar a mans de la Fiscalia de Menors i el jutge va decretar-li l'internament a un centre de menors.
I avui declaren davant del jutge els 7 detinguts per haver participat presumptament en la violació múltiple d'una noia de 18 anys en una nau abandonada de Sabadell. Són les 2:22.
Hora 14, Catalunya.
En economia, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa en 4 dècimes la previsió de creixement que havia fet de l'economia catalana. Ara situa el creixement del PIB català en un 2,1%. Nega, això sí, que existeixin senyals que indiquin recessió. Clara Berniol.
Catalunya és la comunitat autònoma que acumula més deute públic d'Espanya, gairebé 80.000 milions d'euros, més del doble que les comunitats que la segueixen, Andalusia i Madrid, segons la Cambra de Comerç. Miquel Valls, president de la Cambra, alerta que durant el 2019 la Generalitat haurà de refinançar 3.600 milions d'euros de crèdit que actualment té els bancs.
D'aquí la importància de contenir el deute i no tornar a créixer per la via de la despesa pública com van fer en el passat, perquè ara ja no hi ha marxa.
Segons Valls, la desacceleració mundial té un major efecte negatiu sobre l'economia catalana que sobre l'espanyola, ja que Catalunya és fonamentalment una economia industrial. És aquest sector justament el que menys creixerà durant el 2019. Per contra, la Cambra ha valorat que el sector del turisme està resistint a la competència exterior i la construcció serà el sector que més incrementarà.
I Barcelona inicia la transformació de l'entorn de la presó de Trinitat Vella. A finals d'any començaran a construir-se 2 edificis d'habitatges on seran reallotjades 155 famílies que ara viuen en condicions precàries en aquest barri. Joan Requena.
Els 2 edificis es faran al costat de la presó de Trinitat Vella, que ara funciona com a centre de règim obert. Les obres començaran a finals d'aquest any i està previst que acabin al desembre del 2021. Aquí hi aniran les 155 famílies que ara viuen en pisos precaris. L'alcaldessa Ada Colau explica que aquesta és només la primera actuació d'un pla que transformarà completament el barri.
És el tret de sortida definitiu d'aquesta gran transformació de renovació de tot el barri de Trinitat Vella Nord i els entorns de l'antiga presó, preveient que la Generalitat té previst traslladar el 2022 al centre obert de la Trinitat.
Un dels primers edificis acollirà un centre de dia de gent gran molt reivindicat pels veïns. L'Ajuntament també impulsarà la rehabilitació de 65 edificis de la Via Barcino. Pagaran els veïns, però l'Ajuntament assumirà tots els tràmits.
Doncs justament, també sobre habitatge. La síndica de Greuges de Barcelona alerta que el problema d'accés a l'habitatge s'està perpetuant i ja és una missió impossible a la ciutat. Maria Assumpció Vila reclama a les administracions mesures perquè l'any 2027 hi hagi un 15% d'habitatges socials a la ciutat. Mònica Peinado.
A Barcelona, segons l'informe de la síndica, hi ha 442 famílies que estan esperant un habitatge d'emergència, més de 3.000 persones sense llar i un nombre indeterminat de ciutadans que no poden accedir a un habitatge. Per tot plegat, la síndica Maria Assumpció Vilà demana que l'Ajuntament i la Generalitat posin els recursos necessaris perquè el 2027 el 15% dels habitatges siguin socials. També reclama Vilà limitar el preu del lloguer.
Que cal promoure la reforma necessària de la legislació d'arrendaments urbans per tal de poder controlar i limitar el preu del lloguer.
La síndica de Greuges ha denunciat a més la falta de transparència dels serveis funeraris.
L'exposició continuada a substàncies químiques presents a totes les llars, com per exemple productes de neteja, estris de cuina o fins i tot a l'aigua de l'aixeta, pot afavorir una disminució de la funció respiratòria dels nens. Així ho conclou un estudi europeu codirigit per l'Institut de Salut Global de Barcelona, Susana Ruiz.
Són substàncies amb les quals convivim a diari. Es troben en productes llevataques, algunes paelles, jaquetes impermeables, plàstics que estan en contacte amb els aliments, cosmètics o fins i tot l'aigua potable. Aquests químics afecten la funció respiratòria dels nens i poden posar en risc la seva salut. Maribel Casas és una de les autores de l'estudi de l'IS Global, un centre impulsat per la Caixa.
Si té un nen ja amb l'edat de 6 o 11 anys menor funció respiratòria a causa d'aquestes exposicions, al llarg de la vida l'arrossega i això fa que un nen o un adult amb pitjor funció respiratòria tingui més predisposició a patir malalties respiratòries cròniques.
Els investigadors han analitzat els efectes de l'exposició a diferents contaminants químics en més de 1.000 nens, tant durant l'embaràs com en l'etapa de 6 a 11 anys. Gairebé tots d'aquests 1.000 tenien presència d'aquestes substàncies en sang, orina o en totes dues.
I al Zoo de Barcelona ha perdut gairebé un terç dels visitants en 5 anys. En total han passat pel zoològic 300.000 persones menys que el 2013 i el Zoo té 8.000 socis menys. Els responsables s'atribueixen a la falta de comunicació i a la incertesa sobre el futur de l'equipament. Emma Miguel.
L'any passat 786.000 persones van visitar el Zoo. Són 327.000 menys que el 2013, quan es va superar el 1.000.000 de visitants. En aquest període també ha baixat el nombre de socis del Zoo Club, que ha passat de 30.300 a 22.500. Preguntat per aquesta davallada, el director del zoo, Antoni Alarcón, ha dit a Ser Catalunya que els falta fer més difusió.
La gent no sap ben bé el que és el zoo, no? Això pot ser un dels temes. L'altre tema és que jo crec que el zoo ha anat acompanyat durant molts anys a una incertesa del seu futur. Jo crec que una de les coses que estem obligats a fer és a tornar a treballar intensament per guanyar la nostra reputació.
Alarcón creu que han de recuperar el caràcter zoològic que tenia Barcelona fa uns anys, explicar els projectes de recerca, conservació i reintroducció d'espècies que tenen en marxa arreu del món i deixar clar que el seu objectiu no és tenir animals en exhibició, sinó conservar espècies amenaçades.
I us ho està avançant Ser Catalunya. L'any passat els Mossos van evitar que a 11 nenes se'ls practiqués la mutilació genital. En dos casos, el risc era tan imminent que es va retirar el passaport als pares per evitar que viatgessin a l'Àfrica per practicar l'ablació a les seves filles. És una informació de la Paula Brujats.
11 casos són gairebé el doble que l'any passat. Tot i això, les xifres són molt més baixes que ara fa 10 anys, quan a Catalunya es van detectar un centenar de nenes amb risc de patir ablació de clítoris. Andrea García, responsable del grup central d'atenció a la víctima de Mossos, diu que aquests són els casos de més risc.
Una de les dues parts, doncs, dels progenitors es confirma el seu posicionament a favor de la mutilació. Pugui haver també, per exemple, algun altre familiar, com pot ser germanes o mares o cosines, doncs, que també tinguin practicada la mutilació.
El descens de casos es deu al control i a la prevenció que fan des de salut, ensenyament, serveis socials i també de Mossos d'Esquadra.
Minut i mig, arribem a 2:45. Acabem avui parlant de la que probablement serà una de les notícies que més atenció suscitarà en aquest dimecres, el clàssic, el Barça-Madrid. I us seguirà atentament i en té per tota la tarda i per moltes hores el Joan Tejedor. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Raül. I pendents aquesta hora de si Leo Messi serà titular o no, l'argentí és a la llista de 19 futbolistes convocats que va donar el tècnic Ernesto Valverde, per tant està a disposició després de sortir tocat del partit de dissabte contra el València. Mai hi ha hagut comunicat mèdic, ni li van fer més proves més enllà de les rutinàries, per tant tot queda en mans del futbolista i el tècnic i el risc que vulguin córrer. El que no s'ha recuperat a temps és Dembélé, que es queda fora amb Silesen i Umtiti, i també amb els descartats Samper i Todibo. El Madrid ha viatjat aquest matí a Barcelona amb 21 futbolistes convocats, per tant el tècnic Solari haurà de descartar el tercer porter i dos jugadors més. El gran dubte a l'alineació del Madrid és qui acompanyarà Benzema a la davantera. L'elecció està entre tres noms, Bale, Vinícius i Lucas Vázquez per dues posicions. El partit l'arbitrarà el valencià Mateu Laoz, assistit al VAR pel basc de Burgos Bengoetxea, i el seguirem a partir de les 9 de la nit al Camp Nou i de les 8 menys 20, amb una hora i 20 minuts de prèvia, al Moguts pel Barça de Ser Catalunya.
Doncs gràcies, Joan. Estarem pendents del Barça, del Madrid i també de Leo Messi. Ens acostem, falten només segons per arribar en punt a dos quarts de 3 de la tarda. Res més, bona tarda.